és l'hora del Sant Cugat a fons. Vaig a posar el 91.5 FM.
Ui,
això no és Cugat.cat.
Si no et vols perdre ni un minut de l'actualitat local, tot i estar lluny dels teus, descarrega't l'aplicació Cugat.cat. Escolta en directe Cugat.cat 91.5 FM i llegeix tota l'actualitat local al teu smartphone.
Des d'on vulguis i quan vulguis. Cugat.cat. La vida és local.
Mira, la primera classe d'esquí.
Uala, el primer telecabina.
I la primera baixada per la pista llarga.
Anirem a la Molina, oi?
75 anys estimant-te. La Molina t'estima. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
La música que vols, a Jukebox.
Cugat.cat és el mitjà de comunicació multimèdia públic de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.
Consta d'una emissora de ràdio al 91.5 de la FM, d'un diari electrònic Cugat.cat i d'una televisió online Cugat TV.
Els tres canals ofereixen informació de proximitat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.
Cugat.cat ofereix continguts 100% locals a través de totes les seves plataformes, amb una aposta clara per aprofitar les possibilitats de la tecnologia per connectar amb tota la ciutadania santcugatenca, sigui on sigui i des de qualsevol dispositiu.
La programació de Cugat.cat es fonamenta en els serveis informatius i es completa amb espais de participació ciutadana i de foment de la cultura santcugatenca.
Ens pots seguir a les xarxes socials, Facebook i a Twitter, @Cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Cugat.cat. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.
There's no business like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything the traffic will allow.
Escoltem aquesta música i comença un nou any amb Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Tenia ganes de tornar, aquesta és la veritat, i a més perquè hi ha notícies molt interessants, però avui tindrem dos convidats només que els tindrem lluny, via telefònica. Es tracta de dues persones que aquest dissabte estaran fent teatre a Sant Cugat. Però abans... La homilia del Molta Comèdia, avui música nadalenca importada. Benvolguts, germans de les arts escèniques. Des de fa més o menys 3 dècades, en aquesta beneïda terra, hem cregut necessari i convenient importar música nadalenca de fora. A veure si ens entenem. A mi m'agrada tota mena de música, però a vegades penso que la Internacional Papanatas és d'una eficàcia total. La cosa va començar amb les transmissions per televisió i per ràdio del concert de cap d'any que es fa a la fastuosa sala del músic Bereny de Viena des de l'any 1939. Concert de música, bàsicament de la família Strauss, que aquest darrer cap d'any es va transmetre a 90 països amb un càlcul aproximat de 1.000 milions d'espectadors. Per si alguna vegada volen anar personalment a veure aquest espectacle, perquè la música és un element a part, facin la gestió a través d'una agència de viatges, no ho facin per la pàgina web de l'orquestra, perquè si no, no ho aconseguiran, els hi explico. A veure, cost del viatge en avió, 3 nits d'hotel, i si volen les entrades, en el cas d'assistir al concert a peu dret i apilotonats com vens, 1.000 eurons per persona. Si volen seure, encara que sigui lluny de l'escenari, 2.000. I el que volen és estar al costat del magnat japonès de torn, la cosa no baixarà de 3.000 eurons per entrada. Una meravella que li permetrà picar de mans al final en la marxa Radetzky, que és la raó principal d'anar-hi, això sí, dirigís per una batuta famosa. Aquest any, per exemple, el gran Riccardo Muti, que deu haver cobrat una pasta considerable per estar allà. Aquí, doncs, no només a Sant Cugat, sinó arreu del país, tenim música de valsos, polques i masurques. Hi ha una empresa que es diu Promoconcert, que hauran vist que fa anuncis d'una pàgina sencera a la majoria dels diaris, i que a Barcelona, Palau de la Música, Auditori i Liceu, acostuma a fer, com a mínim, 20 concerts d'aquests amb la Strauss Festival Orchestra, una agrupació de músics que no dic que no siguin bons, sinó que és una associació feta especialment per a aquest esdeveniment. Comença a meitat del mes de desembre i acaben el 21 de gener. Escoltin, el 21 de gener, quan ja els torrons i el pollastre farcit és un record. Però no es queden aquí aquesta bona gent, no. També porten gospel, l'altra costum adquirida, que en el nostre teatre auditori també hem assimilat. I porten Beatles Tribut, i los tres tenores, que són uns altres, esclar, perquè n'hi ha un que ja està molt pobre, i el concierto de Aranjuez, sempre interpretat per Rolando Saad, i una, diuen, gran orquesta sinfònica que a casa seva la coneixen. Senyores i senyors, amics i amigues, no es deixin enredar per aquesta espècie de fàbrica d'espectacles nadalencs marca blanca. Pagaran el gust i les ganes per una cosa que no és el que es mereixen. És clar que jo parlava de la Internacional Papanatas, i cal dir-ho i acceptar-ho. Tots plegats sempre fem una mica de papanates. Vagin al Teatre Auditori de Sant Cugat a escoltar gospel i valsos i nadales catalanes, que també en fan. I sobretot, siguin feliços. Amén.
I'm feeling mighty lonesome, haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday in this weekday room.
Aquest dissabte, en el Teatre de Mirasol, es representa Firefly amb la Calòrica. I nosaltres tenim amb nosaltres avui aquí, a la distància del telèfon, però suposo a la proximitat de l'estimació pel teatre, a Xavi Francesc. Xavi Francesc, bon dia.
Hola, bon dia.
Com
bon
estàs?
Dia. Molt bé, molt bé.
Estàs content de venir a Mirasol?
Sí, tant i tant. A més, és un lloc que amb la Calòrica no havíem anat encara i bé, mira, sempre està bé una primera vegada, no? I estem molt contents. A més, estem tenint una gira prou important, podem dir, amb l'espectacle. Llavors, estem molt, molt contents amb tot el que està passant a Firefly.
Bueno, vosaltres, de totes maneres, esteu fent aquesta gira, però ja us heu considerat com l'obra, diguéssim, sorpresa d'aquesta temporada.
Sí, bé, bé, això sembla, no?, amb aquesta obra, perquè nosaltres portem treballant amb la companyia des del 2010 i hem fet 8 espectacles, però mira, aquesta s'ha creat aquest fenomen, no?, una mica de fenomen d'èxit, no?, que vam estar un mes al Tantarantana, exaurint cada dia, I també ara el passat mes de novembre van guanyar dos premis Butaca, el millor text i el millor espectacle de petit format, i estàvem nominats a millor direcció de l'Israel Solà. O sigui que, i això ara portem com 10-15, entre 10-15 bolos, i ara farem també uns 10, o sigui que sí, està agradant molt, el públic reacciona molt bé, ho passa molt bé, i estem tenint molt bones crítiques també, o sigui, i a més anirem al mes de maig, anirem a la Villarroel, o sigui que
molt bé,
està anant molt bé amb aquest espectacle.
Això és una molt bona notícia per la calòrica i molt bona notícia per la gent que li agrada el teatre. A veure, Xavi, de totes maneres, aquesta és una obra que, en el fons, si llegeixes només la presentació, podria ser un drama.
Sí, sí. Bueno, és que té això, també té una mica de drama. L'espectacle és de quatre companys de feina, que a la seva empresa han fet un ERE, i llavors estan decidint una nit, es reuneixen a casa d'un, i què fem, no? Què podem fer? I si fem un comitè d'empresa o què fem? I al final un personatge femení, que interpreta, que era el Casasayas, diu, i si ho fem nosaltres, no? I comença aquí una creació, la creació d'una empresa, no? Hi ha una primera part de l'espectacle que té un to de comèdia, no? Però aquesta empresa comença a evolucionar, llavors sí que cap al final hi ha una mica de gir a una mica de drama, no? Perquè el que diem és això, donem perquè parlem del món de l'emprenedoria, no? La creació d'aquesta empresa, i també donem una mica la cara B del món de l'emprenedoria que ens estan venent, no? Que et diuen, no, si no tens feines perquè no vols, munta la teva empresa i endavant, no? Però no et diuen, no, que potser no és tan fàcil o no és no, això, el camí no és tan planer com sembla, no? Com t'ho pinten.
Diem que Fairplay està a la dramatúrgia d'en Joan Llago, la direcció sí. De l'Israel Solà, que tu hi has comentat, sí. I també has comentat la Caral Casasayas, per una banda, l'Aitor Galisteo Rocher, la Vanessa Segura i tu mateix, Xavi Francesc. De totes maneres, tu abans comentaves que la Colònica està funcionant des de l'any 2010 i efectivament veig una sèrie d'obres que heu fet. I sembla que el tema de la feina, perquè hi ha una que es deia sobre el fenomen de les feines de merda.
Sí.
Sí, Déu-n'hi-do, amb aquesta anava al directe, no?
Sí, en aquesta, sí, sí. Sí, bé, sempre també hi havia una altra que es deia Bluff, que també hi havia, no tot l'espectacle al voltant del món laboral, però sí que hi havia un personatge que era un assessor laboral i un personatge que estava a l'atur, vull dir que sí que tractàvem una mica ja el tema. Sí, bé, en la Glòrica sempre parlem de temes que ens toquen, no? Que són propers a la nostra generació. I en la nostra generació el món laboral doncs és un gran tema, no? A la gent jove, aquesta gent ara que tenim entre 30 i 35, no? que han de marxar fora o que han estudiat dues carreres però no troben feina de la seva carrera. Bé, el que ja sap tothom, no? Llavors és un tema molt proper. I sí, sobre el fenomen de les feines de merda, ja tractaven sobre el tema d'aquestes feines absurdes que ens fan fer per tenir-nos ocupats, no? I ara què és això? És el que he explicat una mica, que és una gent que fan un ERE i decideixen, doncs mira, anem a fer la nostra empresa i a veure què passa, no?
A partir d'aquest moment, quan aquests quatre companys, tu comentaves que hi havia aquesta primera fase amb un aire més de comèdia, i després la cosa va canviant.
Sí.
En quin sentit?
Sí, clar, perquè la primera part és aquesta creació, no? I en la creació sempre està aquest punt de bogeria, d'il·lusió, d'efervescència, no? Sí, farem això i farem allò, i busquem un nom, no? I sí, parlarem amb aquest i ens ajudarà, i demanarem un crèdit, i tot és molt maco, no? Però quan comença la feina realment, que ja passen anys, que no s'evoluciona, que aconsegueixes guanyant la mateixa pasta però treballant més hores, que no pots anar a la família, es creen relacions personals que acaben també deteriorant-se, no? Vull dir, arriba un punt que pot ser difícil, no? Complicat mantenir, no? Aquell nivell, i clar, al final això n'hi ha un gir, que no explicaré aquí, que la gent vingui a la sala Mirasol a veure l'espectacle, i un gir una mica dramàtic, sí, sí.
Però recordem que aquesta obra es fa el dissabte 13 de gener, a les 9 de la nit, com deies molt bé, al Teatre de Mirasol, que esperem que hi hagi moltíssima gent, i la Calòrica, que està fent en aquest moment aquesta gira i que, com en dius, estarà a la Villarroel, esteu, de totes maneres, pensant també en una altra cosa a partir d'aquesta aquest retorn cap a la sala Villarroel. Teniu alguna altra obra?
Com, perdona?
Teniu alguna altra obra pensada?
Bueno, ara hem fet un projecte, però perquè nosaltres treballem de forma molt assembleària també, i els projectes no els creem entre tota la companyia. La companyia som cinc actors actrius, un dramaturg, el Joan Llago, el director Israel Solà i un escenògraf, Albert Pascual, i entre tots decidim què fem i aportem idees per engegar els projectes. I ara tenim un projecte que podem dir sobre paper, no? Un dossier d'un projecte que estem intentant a veure si algú vol col·laborar amb nosaltres i tirar-ho endavant. Però de moment aquest any estarem fent gira de Ferfla i al maig a la Villarroel, i a veure si podem fer amb aquest espectacle també un salt a Madrid, que hem anat un parell de vegades, però caps de setmana, i a veure si podem fer una incursió durant més temps cap allà, amb el Fairfly.
Amb aquesta idea d'un grup, com que acabes d'explicar, que actueu doncs, com a assemblea i que de fet, m'imagino que arriba un punt que feu tots una mica de tot, no? Ajudar doncs,
sí.
a conjuntar-ho i a fer-ho. Creus que és una sortida en aquests moments que tothom o molta gent parla d'una certa crisi, en el sentit de que hi ha aquella frase tan repetida que jo sempre penso que jo sempre l'he sentit a la meva vida, que és no hi ha diners?
Sí, clar, nosaltres això es creem, una mica som emprenedors, no? El que passa al Fairfly, clar, nosaltres som això, hem estudiat interpretació als actors, dramaturgia i direcció, el dramaturg i el director, escenografia, però clar, dins de la companyia hem de fer altres tasques, no? De producció, de premsa, de distribució dels espectacles, portar tot el tema econòmic, i clar, evidentment, després cobrem per la feina artística que fem, però tota aquesta feina doncs la fem, entra dins del paquet, no?, per tirar endavant la companyia, i també és una mica de, doncs, si no hi ha feina, doncs la fem nosaltres, no?, i fem el que a més ens agrada, i no esperem que ens truqui ningú, no?, sinó tirem endavant, i evidentment sí que hi ha això, unes feines que entren dins de poder tirar endavant una companyia, no?
Si formeu part d'un grup que el mateix Joan Llago doncs, està integrat, vol dir que d'alguna manera el Joan Llago també escriu pensant en el grup, en el vostre grup, en els que sou.
Sí, clar, quan ja s'ha llegat el projecte, que com he explicat, més o menys entre tots aportem idees i decidim tots cap on volem tirar, de què volem parlar, quins personatges tenim, clar, després sí que arriba un punt que el Joan Llau, que és el dramaturg, no?, de la companyia, sí que va a casa i es tanca i escriu el text, no?, rèplica, però sí que sap ja d'entrada quins personatges sortiran i quins actors interpretaran aquests personatges, que també això de vegades facilita la feina al Joan, perquè ja sap, no?, amb aquell actor totes les possibilitats que li pot oferir, aquesta actriu també, no?, i ja també pot construir el text pensant en els actors que tindrà a l'escenari.
I què passa, que li aneu dient, Joan, què passa? Com està el tema? Com està el tema, Joan?
Sí, com ho portes?
Com ho portes?
Molt,
no?,
reservat, i l'agrada.
Bueno, pensis això.
Presenta els textos quan ja es té prou acabats.
Déu-n'hi-do, jo penso que Déu-n'hi-do t'ha dit, encara que sigueu amics i companys, aquesta cosa de moment determinat, no?, de dir, vinga, va, que hem de tornar una altra vegada, hem d'engegar una altra vegada. Digue'm una cosa, Xavi, la calòrica com va sortir, el nom de la calòrica?
El nom?
Com va, mira, com es va generar? Què va passar?
El nom, mira, la companyia som una, com tot el grup que he dit, som de la mateixa promoció de l'Institut del Teatre, que vam acabar el 2010, vam fer un taller integrat, que es feia en aquell moment,
sí,
que era integrat perquè havien d'haver membres de les tres disciplines dins del taller, no?, interpretació, dramatúrgia i direcció i escenografia. I vam fer un primer espectacle que ens va anar bé i van decidir fer la companyia. I clar, arriba el moment de pensar un nom, i nosaltres vam estar fent voltes, al final van decidir la calòrica, perquè ens agrada dir que fem un teatre molt de que va en procés, com hem dit, no?, assembleari, de poc a poc, de com d'una olla, no?, que va bullint tots els ingredients, i es va fent, i al final acaba una cosa així ben calòrica i ben, no?, amb molts ingredients.
Sí,
però després de fet, està la part que també ens agrada molt menjar, la companyia. I llavors també per això el nom de la calòrica.
Bueno, molt bé, o sigui que feu, vosaltres es reuniu i aneu fent el xup-xup per anar creant,
sí, a poc a poc.
Per anar creant l'obra i anar treballant doncs, els propers espectacles.
Sí.
Doncs, Xavi, jo espero que el dissabte tingueu força gent, perquè la veritat és que quan van anunciar que ho farien, ja saps que això està dintre d'una programació que en diuen Off-Teatre Auditori, o sigui, sí. L'Off-Tap, perquè el Teatre Auditori doncs, també té una programació molt extensa i en alguns casos amb dos i tres espectacles de diferents arts escèniques cada setmana, I aquesta és una sala doncs, que té una capacitat que penso que per una obra com aquesta és ideal.
I, o sigui que sí, espero... a més una cosa que al·licient del públic és que l'espectacle fem a quatre bandes,
sí.
El públic està col·locat a quatre bandes i està molt a prop de nosaltres, o sigui que és teatre de proximitat, podem dir. Els actors estem a tocar del públic, o sigui que també és una cosa molt especial que té aquest espectacle.
O sigui que esteu treballant, diguéssim, al centre del públic. On hi ha...
Sí, sí, nosaltres estem al centre, som, com aquí que diu, literalment una taula de quatre cadires,
sí.
I quatre actors, dos actors, dos actrius, que sí. anem dient el text. I això, i el públic està al voltant nostre, molt, com és una conversa, molt, molt pendents de la conversa, molt, els veus que estan participant molt i estan, ja et dic, a menys d'un metro de nosaltres.
Home, això és molt interessant i, a més, sí. Respon una mica a un tipus de teatre que ha tornat, perquè ja havia existit, d'alguna manera, fa molts anys.
Sí, sí, sí.
El teatre que va de creació, aquest teatre de creació, que, a més, doncs, té el públic com un element que forma part quasi de la funció.
Sí, sí, és que el text, com es dic, és una taula a quatre cadires, els personatges, és una conversa que dura una hora i 20 minuts. Estan xerrant. Llavors, volíem que el públic estigués molt a prop perquè pogués seguir aquesta conversa, saps? Inclús n'hi ha gent que ens diu, és que tenia ganes jo també d'opinar, saps? Perquè són opinions de quatre personatges sobre el seu futur i sobre què fan, no? I la gent té ganes, com jo m'hagués aixecat i hagués parlat amb vosaltres a la taula, no? Es crea aquesta sensació, que és la que volíem aconseguir i sembla que sí que ho hem aconseguit. És molt, molt interessant això que hem plantejat de l'espai.
I us ho heu trobat en algun cas d'alguna persona que hagi almenys intentat intervenir o no?
No, clar, intervenir directament a la conversa no, però clar, si el públic fa comentaris, els tenim tan a prop que els escoltem, evidentment, saps? Clar, mira, ara per això, a què l'ha dit, saps? Això sí que ens ha passat, clar, per poc que ho digui fluixet l'espectador, l'escoltem perquè estem allà mateix.
Molt bé, doncs escolta'm, espero que sigui un èxit i segurament ens veurem allà.
Vinga, molt bé.
Doncs gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, encara que sigui per telèfon, ja saps que jo ja vaig dir que m'agradava més la cosa més en directe, perquè ara ens haguéssim vist les cares en el bon sentit de la paraula.
Bueno, és una mica complicat tot plegat.
És veritat. Molt bé, gràcies. Gràcies, Xavi Francesc, i fins dissabte a les 9 de la nit al Teatre de Mirasol.
Gràcies
Fair
a vosaltres.
Fly.
Adéu.
Bon dia. Adéu.
Bon dia.
Somebody loves me, I wonder who, I wonder who he can be. Somebody loves me, I wonder who. It can be, worries me. To every boy who passes by, I shout, hey.
El proper dissabte a la cafeteria del Teatre Auditori hi ha una experiència nova i que consisteix en un teatre de proximitat amb dues obres. Em diuen microteatre, però per això volem parlar, que ens expliqui una mica més amb Joaquim Bundó, que si no m'equivoco el tenim a l'altra banda del telèfon. Joaquim, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Doncs molt bé, molt bé.
Preparats per poder fer aquesta sessió?
Sí, tot preparat i a més són dues obres que ja hem fet molt i estem molt contents de tornar-les a poder representar.
A veure, jo, amb les dades que he pres de tu, com pots imaginar-te, veig que vas estudiar il·lustració i disseny gràfic, que vas crear una associació d'art i cultura a Sant Vicenç de Castellet, que suposo que és el teu poble.
Exacte, és el meu poble.
El 2012, però tinc la sensació de que tu ets més, quasi més un home de cine que de teatre.
Bueno, de les dues coses, eh? De fet, m'agrada molt el teatre i el cinema. Crec que són dues vies molt diferents, però molt compatibles per explicar històries. I això, jo era il·lustrador, era una cosa que m'agradava molt. El que passa és que el que sempre havia volgut fer és cinema i teatre, i no m'atrevia, ho veia com molt impossible. I el 2013 vaig dir, doncs som-hi. I llavors em vaig començar atrevint fent curtmetratges. El primer es va estrenar 2014, ara em porto 11 de fets.
Déu-n'hi-do.
I un dotzer que he pogut rodar amb Anicio Lopajares, que és un curt de terror, que s'estrena en breu, a febrer s'estrenarà a Marbella, en un festival que té ella allà, i llavors porto també molts microteatres fets, molts micros. I m'agraden les dues vertents, la veritat. El que passa és que bé, ara estic una mica amb el format curt, que dic jo, de totes les històries que estic explicant són curtes, i ara estic preparant per fi la meva primera obra de llarga durada. És el que estic preparant per aquest any, i se suposa que com a molt tard a l'abril es podrà veure.
Molt bé, Joaquim, aquí veiem que aquest dissabte, com deia, a la cafeteria del Teatre Auditori, presenteu L'Espera, per una banda, i una segona, que és Una situació incòmoda. Explica'ns una mica de què va una i de què va l'altra. Jo per una veig que hi ha tres homes i a l'altra hi ha dos homes i una dona.
Exacte. L'Espera és un... A veure, primer dic que el format microteatre o teatre curt, com se'n diu, perquè microteatre és la marca registrada, per així dir-ho, el teatre curt són històries que són d'uns 15 o 20 minuts, així que tampoc es pot explicar molta cosa, perquè si no l'expliques tota. Però l'Espera és de tres germans que estan com atrapats a les 7 de la tarda per sempre i estan vivint a l'època victoriana. Transcorreix a la Barcelona de 1896 i hi ha un misteri que és aquest, que és què passa que no avancen amb el temps, estan clavats a les 7 de la tarda per sempre. Aquesta és L'Espera. Es va poder representar a microteatre a l'abril de 2016 i ha estat dos mesos més allà, s'ha prorrogat i ha fet una gira. I després, la que m'has dit, Una situació incòmoda, aquesta està ambientada en l'actualitat i és d'un noi que, bé, sembla ser que ha fet una de molt grossa a la feina i no sap com sortir-se'n i no sabem què és el que li ha passat. Llavors té una reunió amb el jefe i bé, la intriga és aquesta, que està parlant tota l'estona amb una companya de que l'ha liat molt grossa, però no sabem què ha passat fins que acaba, evidentment. I aquesta també va poder estar a microteatre el juny de l'any passat, també va tenir èxit i estem molt contents, ja et dic, de tornar-les a repetir i aquí a Sant Cugat a l'Auditori.
Bueno, jo vaig veure que efectivament, com deies, havies fet diferents d'aquestes obres curtes, si no m'equivoco, en tens 16 com a mínim.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè des de que van obrir microteatre he anat presentant propostes i m'han anat agafant, he tingut sort i han funcionat les propostes que he anat presentant, han anat agradant al públic, llavors, clar, a mesura que vas funcionant també et van agafant per la confiança, no, del resultat. I sí, he anat fent, i fins ara, doncs, ja et dic, porto 16 obres curtes, i ara és el que estic preparant, ja et dic, és una obra que es diu Misteris entrellaçats, que seria la meva primera obra llarga, que a més també és un homenatge al format microteatre, aquesta obra llarga, perquè conté dues obres que ja vaig estrenar, dues obres curtes, les conté dins d'aquesta obra, però amb dos actes més, diguem-ne, és una espècie de història, multihistòria, que tot s'enllaça, per això es diu Misteris entrellaçats, tots els personatges s'acaben entrellaçant, valga la redundància, que diuen.
Has fet com una refundició de dues obres que ja tenies.
Sí, sí. Vaig estrenar Assassins improvisats a l'agost de l'any passat. Era una comèdia de misteri en el que dos germans havien matat a la mare i no sabien per què, però era tot amb to comèdia, com una estranya pareja. I després, aquest novembre, es va estrenar Fenómenos Paranormales, que anava d'un grup d'investigadors que anaven a una casa perquè deien que s'apareixia el fantasma d'una dona, que és la mare d'aquests dos personatges. Llavors, aquests dos microteatres es podien veure per separat. Els que els veien tots dos veien la vinculació, però qui no trobava a faltar cap argument, és a dir, ho entenia tot per si mateix. Però aquestes dues històries, amb aquests personatges, els hi he otorgat dos actes més i és el que conformen Misteris entrellaçats. He volgut que la meva primera obra llarga fos una mica un homenatge a aquest format en el que he treballat tant, i a part per poder també aprofitar històries de les que ja tenia.
De totes maneres, veig que hi ha potser un fil que uneix bastant la teva producció, que és el fet del misteri, el fet de...
Del misteri, del, exacte.
No dic del terror, una mica thriller, una mica...
No. Sí, el terror, realment, terror, la primera vegada que jo he tocat el terror com a gènere és amb aquest curtmetratge que dic que estrenarem ara, amb Marcelo Pajares. És l'única vegada que he volgut intentar fer una mica de tensió i terror. La resta d'històries són de misteri, però jo crec que el misteri és un gènere de per si, però que pot estar en qualsevol context. Vull dir, jo amb teatre i amb cinema, amb els curtmetratges, he volgut crear misteri inclús de situacions quotidianes, no? Una situació normal, i és simplement amagar informació a l'espectador que està veient una situació que no entén, que no comprèn, i quan acaba s'explica, no? Passa alguna cosa que fa el gir, que explica tota la situació que no estava entenent fins aquell moment. I crec que no fa falta arribar al terror per explicar-ho. El que passa és que sí que m'agrada molt les històries paranormals i surrealistes, i moltes vegades recorro a aquest tipus de gènere, però no té per què ser de por. Vull dir,
jo recordo això que em dius, a mi em recorda Hitchcock.
Bueno, m'ho han dit alguna vegada i, vamos, jo no crec que està a l'altura ni de lluny.
No, home, però vull dir, a l'estil, el fet de dir, jo vaig presentant una situació que sembla natural, sí, que sembla normal, i em vaig quedant sense dir, o sense presentar, o sense ensenyar una cosa que és la que al final, doncs...
Que al final tindrà sentit, exacte. Sí, no, és absolutament això, o com a Shyamalan, no?, l'autor del Sexto Sentido. Los Otros també m'agrada molt. Vull dir, m'agraden aquestes pel·lícules que no saps què és el que està passant i quan acaba t'ho expliquen. Vull dir, sobretot que t'ho expliquin. No m'agraden que et deixin a mitges o en finals oberts, i és el que intento fer. Llavors, per exemple, aquesta de l'espera que fem aquest dissabte, repeteixo, la gran incògnita és, a part de que atreia molt al públic quan la vam fer a Barcelona, perquè era victoriana, no? La gran incògnita és que estan atrapats a les 7 de la tarda i no entens què passa, quina és la màgia aquesta, què és el que està passant, per què estan atrapats a les 7 de la tarda. Llavors, és una història que en absolut és de terror ni thriller, vull dir, és molt desenfadada, inclús comèdia, perquè té situacions còmiques, i la situació incòmoda és exactament el mateix. Vull dir, no sabem què li passa a aquest noi a la feina, però és una comèdia esbojarrada completament. Vull dir, el protagonista, Quique Nubiola, que hi surt, és genial, i la Iskra, que està sortint, que fa l'Elisabet a l'obra, tenen personatges brutals. Vull dir, tenen els dos un punt còmic, i ja et dic, considero que el misteri pot estar en comèdia perfectament. Yeah. Misteri simplement és... Com?
I tant.
O sigui, jo crec que el misteri simplement és que et falten dades, vols saber alguna cosa, però vols pot tenir qualsevol context, el de terror o el de comèdia. Gentleman és el meu últim curt estrenat, que també és d'època victoriana, i vaig tenir la sort de poder-lo dirigir al costat d'Esteve Rovira. Toca de tot, vull dir, toca humor, toca una mica, no terror, però una mica de tema paranormal, fantasmes i això, i ja et dic, no té un gènere establert, fins al punt que molts festivals el seleccionen sent festivals de temàtiques diferents, perquè és una barreja de gèneres, i és el que m'agrada, barrejar molt els gèneres.
Bueno, esperem doncs que aquest dissabte a la cafeteria del Teatre Auditori hi hagi aquest primer contacte amb Sant Cugat i que això continuï, Joaquim.
Sí, el públic li agrada, perfecte.
No, i a més, si, com dius, estàs a punt de fer l'estrena d'una obra llarga, doncs a fer-ho, sí, si dintre de la programació del Teatre Auditori, doncs podem arribar a veure aquesta nova obra.
Nosaltres encantats, vull dir, una vegada estigui preparada l'oferiré, vamos, a tot arreu.
Perquè esteu treballant, generalment treballes amb el mateix equip d'actors i actrius, hi ha un equip més o menys format?
Bé, el meu equip, per així dir-ho, som Salvador Carol, José Manuel Serrano i jo, que som una mica la productora, sense dir productora, perquè productora és una paraula major i la veritat és que no hi ha ni pressupost ni medis, però som un equip recurrent. Llavors, a mi m'agrada molt repetir amb els actors que ja he treballat, Però sí que és veritat que també amb el format microteatre demanen varietat. Llavors jo he tingut la sort de treballar amb moltíssims actors diferents. Com veieu, aquest dissabte són actors diferents, excepte un, José Manuel Serrano, que surt a les dues obres. La resta són diferents. I llavors, cada un temps sí que intento repetir, no? Fer com una mica de cicle. I a Misteris Entrellaçats, doncs, i sorgent doncs nova per mi, que és, no és la primera vegada que he treballat, perquè repeteixo que havia fet micros amb ells, però no són dels més recurrents. A Misteris Entrellaçats podem veure a Nicolás Queraltó, a Adrià Triviño, a Sílvia Aranda, molt coneguda, de la Riera, a José Manuel Serrano també, i a Moisés Ramírez. Llavors, Salvador Carol, que és el que he dit jo, que és del meu equip, fa una veu en off en aquesta obra, i participa en gairebé tot el que faig d'una manera o una altra.
Aquesta productora que deies és el Mussol Produccions, suposo.
Sí, exacte.
I és la tant en cinema com en teatre.
Bé, és més aviat de cinema, perquè en teatre no hi ha una producció, per dir-ho així. Vull dir, el que t'ofereix el format microteatre és que no has d'invertir en una producció, i se't deixen la sala i el ser... tingueu en compte que a microteatre les sales són de 15 metres quadrats.
Clar.
I es fa l'obra per 15 persones. Llavors es fan 5 o 6 passes cada dia. Ara s'ha canviat la diguem-ne, les normes, i ara es fan 6 passes cada dia. Què passa? Que no necessites d'una gran escenografia, d'una gran producció, i són coses que ho posem entre tots. Vull dir, actors, jo, el projecte es fa créixer entre tots. Llavors, la productora en si, Mussol Produccions, l'únic que sí que està darrere és dels curtmetratges, però del teatre no. Del teatre, com que cada vegada són actors nous, i encara que repetim alguns cada un temps, doncs és l'equip que cada vegada inverteix en el seu propi vestuari o en el seu propi atrezzo.
Doncs estic molt content d'haver parlat amb tu, Joaquim, i de saber que
Igualment.
Tens aquí un futur que va continuant. Abans, quan parlaves de l'espera i que estaven aquests
sí.
tres personatges parats a les 7 de la tarda, també m'he recordat d'un altre director de cine, en Luis Buñuel, que va fer aquella pel·lícula que no podien sortir, que no podien sortir de la casa on estaven allà tancats.
Bueno, m'agrada molt això. És una cosa que jo crec que a més a la gent li intriga molt, aquestes situacions surrealistes, i fan que encara s'interessin més, i ho notes. Vull dir, quan entres i veus l'obra i veus la gent atenta al diàleg, veus si realment funciona, si s'intriguen o no, i sobretot en teatre, que no tenim... No és el mateix que el cinema, que amb la imatge pots omplir amb la banda sonora. El teatre has de fer molt diàleg perquè la gent estigui al 100%. I m'encanta això, però sobretot donant una explicació que sigui satisfactòria al públic, que els agradi la raó per la que els està passant, el que sigui que els està passant. Això sobretot, perquè si no la gent es pot sentir molt decepcionada, no? Si l'explicació no és la que...
És veritat.
No és satisfactòria.
És veritat.
Joaquim, sempre ho intento.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, encara que sigui a la distància del telèfon.
I, moltes gràcies a vosaltres.
I tenim la proximitat de que estimem tots el teatre, i estimem el cinema, i estimem les arts escèniques, i això ens uneix. I estimem la cultura, que falta que li fa. Moltes gràcies,
sí,
Joaquim
tant,
Bundó, i fins el dissabte al Teatre Auditori. Adéu.
Moltes gràcies. Fins dissabte.
Adéu.
Someone to make my life an adventurous dream. Oh, what wouldn't I give for someone who'd take my life and make it seem gay, as they say it ought to be. Why can't I have love like that brought to me? My eye
seeking a clue to the one who will someday be
Molta comèdia.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
No canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
Comparteix les teves nits amb la millor música.
Jukebox, la banda sonora de la teva vida.
Zero 12, la Generalitat al teu costat.
Vinc als cursos de català per poder millorar la meva feina.
Jo ara puc parlar amb els amics d'aquí en català.
Vull donar un servei millor als meus clients, per això faig un curs de català en línia al parla.cat.
El Consorci per la Normalització Lingüística i el Parla.cat ofereixen cursos per adults, ja sigui presencials, semipresencials o per internet.
Millorar els coneixements de català és bàsic per les nostres relacions, tant personals com professionals. Tinguis el nivell que tinguis, millora el teu català.
012. La Generalitat, al teu costat.
En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida. L'Ajuntament informa.
Horaris d'atenció ciutadana amb cita prèvia. Els tràmits a l'oficina d'atenció ciutadana del centre, situada a la plaça de la Vila, es realitzen amb cita prèvia. Podeu sol·licitar cita prèvia trucant al 010 al 93 565 70 00 o per internet a citaprèvia.santcugat.cat/Sant Cugat. Nou horari de l'oficina d'afers socials i famílies. A partir de gener l'horari serà els dimecres de 9 a 1.
Cugat.cat 91.5 FM.
Estima'm o deixa'm, diu la nostra amiga Anita O'Day. Jo us vaig a parlar abans de fer l'agenda d'una cosa, d'una notícia que ha sorgit ahir. Aquesta notícia ens diu que a partir de la finalització de la concessió que l'empresa Cinesa té dels cinemes de Sant Cugat, que s'acaba el juliol del 2018, l'Ajuntament redimensionarà la planta superior de l'edifici, és a dir, com hi ha dos cinemes, dues sales de cinema, per convertir-la en la nova sala polivalent de la ciutat, alhora que mantindrà a part de l'oferta de cinema a la planta baixa. I això és una notícia que a mi em sembla molt interessant. Perquè ja sabeu que contínuament estem demanant des d'aquest programa i des de diferents llocs el fet de que hi hagin sales perquè es puguin fer arts escèniques amb unes dimensions que siguin no siguin les del Teatre Auditori, amb unes dimensions, a més, que permetin que les entitats de la ciutat puguin desenvolupar les seves activitats lligades, evidentment, a les arts escèniques, lligades també al tipus d'activitat que puguin fer. I aquí tindrem, doncs, pel que sembla, una sala polivalent amb una superfície de 486 metres quadrats i un aforament de 450 persones assegudes o de 900 persones dempeus en el cas que es puguin, per tant, se suposa que el que faran serà una sèrie de butaques que es puguin retirar, que es puguin recollir, de tal manera, com està pensat en la Unió, de tal manera que quan hi hagi, per exemple, un concert, pot haver-hi 900 persones. A mi em sembla que aquesta notícia dona una mica d'aire amb aquestes ganes, amb aquestes exigències, amb aquestes demandes, amb aquestes sol·licituds de moltíssimes de la gent que voldria fer coses aquí i que no té un espai per fer-ho, o ha de fer-ho en llocs que no són els més adequats. Aquestes obres de remodelació, que tindran un pressupost aproximat de 500.000 d'euros, ens diuen que començaran el darrer trimestre del 2018, probablement al setembre, que serà precisament el setembre del 2018 quan es compliran els 25 anys de la inauguració del Teatre Auditori, i segons la provisió de l'Ajuntament, diu que estaran enllestides el primer trimestre del 2019. A mi em sembla una mica, en fi, optimista el fet de que si comencen doncs al setembre del 18, quan s'acabi el primer trimestre del 2019 estigui llest, o sigui, mig any, sí, però tenint en compte el que penso que s'hauria de fer i tenint en compte que també inclou la construcció de dos bucs d'assaig més el Casal Torreblanca, doncs aquest pressupost, de la mateixa manera, doncs vull dir que em fa l'efecte que tardaran una mica més. Però en qualsevol cas és igual, voldré dir que l'any 2019 tindrem una nova sala polivalent i voldrà dir que l'any 2020 tindrem una altra sala que serà la del Teatre de la Unió. La tinent d'alcalde de Cultura i Promoció de la Ciutat, Carmela Fortuny, que ens agradaria que vingués aquí i ens ho expliqués, esperem que la podrem tenir, no sé si la setmana que ve o l'altra, però segur que demanarem que estigui amb nosaltres i que ens ho expliqui una mica més. Diu que, clar, si això es realitza com està previst, això es convertirà en una gran illa d'oferta cultural al centre de la ciutat i que això respon bastant a aquestes exigències, a aquestes demandes que deia jo abans que doncs havia fet. Aquesta és una bona notícia per una part i per l'altra part té un aspecte negatiu i és que el fet de que després de 26 anys d'estar a Cinesa actuant aquí, tanca la seva etapa i de quatre sales, doncs resulta que en quedaran només dues. Que el problema és, una ciutat com la nostra, 90.000 habitants, no té capacitat per poder omplir un cinema de forma regular, no dic només els caps de setmana, sinó també de forma regular. S'ha comprovat doncs, amb els dies que es fa el cinema en versió original, com d'una sessió es va passar dues, de dues es va passar tres, el que passa que és un sol dia a la setmana. També s'ha comprovat que els dilluns, quan es fa alguna cosa de versió original, també s'omple. Per tant, hi ha un públic, existeix un públic de cinema en versió original. Cinesa va intentar-ho, ja va dir que si no se'n sortia des del punt de vista econòmic, doncs això ho deixaria córrer, però, ja dic, el fet optimista de l'apertura d'una zona de la sala polivalent, doncs per altra banda doncs ens fa quedar una mica tristos perquè ens quedarem amb menys cinemes. Esperem que com a mínim en quedin dues sales i esperem sobretot que la gent que ho faci se n'adoni de quin tipus de públic pot crear i que hi ha un públic infantil per una banda i que hi ha un públic interessat en el cinema des de tot el punt de vista. Per tant, bona notícia i mala notícia. I seguirem amb l'agenda. Love me or leave me, love me, be lonely. You won't believe me, I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime right time for kissing, nighttime my time, reminiscing, regretting it, still up, forgetting with somebody else. There'll be no one less than someone is you. I intend to be independently so blue. I want your love, no one to bow. Have it today, give back tomorrow. For my love, your love, nobody else. Love me or leave me, let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. Rather be lonely than happy with somebody else. Might find the night time the right time for kissing. Night time is my time for reminiscing. Fretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one less than someone is you. I parlem de l'agenda de la setmana, que déu-n'hi-do el que té. Tenim, per una banda, avui dijous, dos espectacles gratuïts. A les 9 de la nit, els dos. El Mut, Clara Peya, el piano improvisa jazz i pop. Clara Peya va estar aquí la temporada passada, va estar actuant al Teatre Auditori, va estar actuant a Valldoreix i també va venir en aquest programa. I van parlar molt extensament de la seva música i és capaç de fer un concert d'una hora fabulós. A la cafeteria del Teatre Auditori tenim la Mariola Membrives, cante flamenco amb cantes d'ira i vuelta, i l'acompanya a la guitarra Oliver Aldón. No cal dir-ho que això està organitzat, aquest segon concert de la Mariola Membrives, per les joventuts musicals de Sant Cugat. Demà divendres, a les 9 de la nit, al Teatre Auditori, Una gata sobre un tejado de zinc caliente. Haig de dir que quan es va fer per primera vegada aquesta obra, doncs van eliminar això del zinc caliente, van posar una data sobre la de zinc, però el caliente no ho van posar perquè se suposava que era massa fort. Bé, aquest acte d'una obra d'en Tennessee Williams, no cal dir-ho, dirigida per l'Amelia Ochandiano i amb un intèrpret extraordinari que no es pot perdre, l'actuació de Juan Diego, que fa del pare de la família d'aquesta obra. L'Eloi Azorín ha sigut canviat. No tinc exactament quin és l'artista, quin és l'actor cua cobert, però sé que ell no ho fa. Hi ha la Begoña Maestre, que sigui aquesta contínua, i l'Anna Marzoa, que és la mare de la família. No us ho perdeu, és una gran obra i pot ser molt interessant. El divendres també, a les 11, al Casal de Torreblanca, gratuït en aquest cas, cicla La Pua en directe amb Greeners, rap i ritmes de metall. El dissabte, a les 9 de la nit, concert de Jarabe de Palo, amb el gran Pau Donés, que presenta, ja ho sabeu, 50 palos. No cal dir que serà un concert molt emotiu, tota vegada que, com sabem, en Pau Donés està en unes condicions d'una malaltia que va resistint, que va aguantant, que va demostrant que té una força bastant important des del punt de vista espiritual. I el diumenge a les 7 de la tarda, a l'Aula Magna del Conservatori Joventuts Musicals, torna a presentar una altra cosa, en aquest cas, en Jaume Angelés al violí i Eugènia Guri al piano, però és que no s'acaba aquí, perquè a les 9 de la nit, com sempre, a la cafeteria del Teatre Auditori, i també gratuït, jazz, en aquest cas amb un grup que és Underpool, amb un saxo que és en Gorka Sánchez. O sigui que tenim moltes espectacles, molts d'ells gratuïts, perquè la gent que realment té dificultats en poder-s'ho pagar pugui disfrutar d'una sèrie de coses que tenim en aquesta ciutat. I us deixo música amb una gran cantant, Dinah Washington, i que ens canta I Cry For You. Pobre. En fi, fins la setmana que ve, que tindrem un grup d'aquí, un grup que, com sempre, demana i fa molt. Les Xandrines, per parlar de Lisístrata. Adeu, fins dijous.
Papa do have.
Molta comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.